Diari de bord. Portem 35 dies tancats. Tancats per vacances. Què tal, salutacions? Molt bon dia. Avui és dijous 4 de setembre, 35è dia del nostre captiveri estival. Comença el Tancats per Vacances.
Tancats per Vacances, amb Mercè Raga i Àlex Vintró, amb la producció d'Eric Gorrera i a les vies de so, Xavi Aguilar.
Cinquè dia del tancament estival. 35 ja, eh? Ostres, tu.
Déu-n'hi-do, eh?
Uf. Penúltim dia, per això, eh? I ja hi ha gent que es passeja per aquí amb ulleres de sol i bermudes. Tots els propòsits que teníem en el moment de quedar tancat sembla que tornen a tenir vigència, no? Els estudis, les oficines, sales d'espera, que durant aquest mes eren les habitacions, la cuina, la saleta, han tornat a recuperar la seva funció original, no sense certa recança per part dels tancats.
Recordem-nos de deixar oberta aquesta nit que fa una oloreta a la porta, que fa una mica d'oloreta, eh? Sobretot al teu quarto, Àlex.
Vale, gràcies. Molt lleugereta recança, veig. En qualsevol cas, i a pesar de tots els inconvenients que han anat sorgint, desaparició de tècnics, productors i guionistes inclosos, s'ha pogut tirar endavant el Tancats.
De res.
De res, gràcies a tu, no? Encara ens queden dos dies, però i avui tenim un programa que si s'emetés a Austràlia no entendria ningú excepte la fauna local. El Ramon Castelló, en el seu Univers Negre, ens parlarà de l'afusellament del general Batet. L'Eric ens acostarà a l'actualitat del món de la cultura a la seva secció Culturejant. Entrevistarem el Jorge Mas, director de la Fundació Àfrica Digna, i ho rematarem amb el darrer Naus Tropicals, qui sap si de la història.
Àlex, va, preguntes.
Aviam, la primera eren, crearan els tancats una nova síndrome claustrofòbica?
Contesto jo. Sí, se'n diu síndrome associorelacional neolingüística austera.
Neologística, però bueno, en fi.
O sigui, la sarna.
La sarna. Parla'm de la sarna, Mercè.
Sí, mira, la sarna és un síndrome molt nou que té poca literatura al voltant. Els científics l'estan estudiant i ben aviat la revista Moronity Today publicarà un extens article.
Una revista molt prestigiosa, he sentit.
Moltíssim.
Encara que crec que la síndrome també es coneix com a complex anarcosociopàtic Puiggarí Alcolea, o CASPA.
Exacte, tots dos acrònims defineixen el nostre estat, sarna i CASPA.
Gràcies, Mercè. Per últim, la segona pregunta de la veu era si només és una veu, per què té lumbàlgia? Aquesta és fàcil. Això és com el que els passa als amputats, que els hi piquen els membres que els hi falten. Doncs igual, a la veu li fa mal una esquena que no té.
Ja, ni esquena, ni moral, ni escrúpols, ni res.
Doncs ja veig, bon rotllo per acabar.
Vinga, va, tira, comencem.
Extra, extra, notícies.
Vuit i tres minuts, comencem el repàs de les notícies més destacades. A aquesta hora, el conflicte d'Ucraïna i l'amenaça jihadista, avui a la cimera de l'OTAN.
Avui comença a Gal·les, una cimera de l'Organització Internacional. Els aliats aprovaran un pla d'acció ràpida en resposta a l'actitud de Rússia en el conflicte ucraïnès.
La jutge demana al Banc de Madrid els comptes de la dona i quatre fills de Jordi Pujol.
El jutge ha requerit a l'entitat filial de banca privada d'Andorra informació sobre els comptes de Marta Ferrusola i quatre dels seus fills per la vinculació amb el que puguin tenir Andorra i Suïssa. Mentrestant, Jordi Pujol manté la intenció de comparèixer a partir del dia 22 de setembre. I a l'altre costat de l'Atlàntic, el diari Financial Times afirma que Madrid utilitza el cas Pujol per atacar l'independentisme.
Bé, en tot cas, el govern català afirma que té absolutament preparada la logística per al 9 de novembre.
El diputat de CiU, Josep Rull, constata que el mecanisme logístic perquè la consulta es pugui celebrar amb garanties i transparència està a punt i que serà desplegat immediatament després de l'aprovació de la llei de consultes.
L'Ajuntament de Barcelona duplicarà els inspectors de pisos turístics il·legals.
El consistori blindarà el nombre d'apartaments a les zones més denses i imposarà multes més altes per intentar acabar amb l'incivisme a Barcelona.
I atenció, perquè els veïns d'Orrius es mobilitzen per trobar un avi desaparegut des de dilluns.
Uns 200 veïns, una tercera part del poble, s'assumen a les feines de recerca de l'home de 91 anys, conegut com l'avi Jesús.
El curs escolar arrenca amb polèmica al País Valencià per l'aplicació de l'anomenada Llei Wert.
Per primera vegada en 30 anys, el govern valencià deixa de marcar l'obligació d'impartir certes matèries en valencià.
I atenció, Àlex, perquè hi ha més llibres en català, però això sí, amb menys tirada.
S'han publicat un 9% més de títols, però la tirada mitjana ha retrocedit un 19%. Són dades d'un estudi de l'Associació d'Editors de Llengua Catalana presentat amb motiu de la Setmana del Llibre en Català.
I un partit que sé que l'Àlex no es va perdre ahir, Espanya passa per sobre de França.
No me'l vaig perdre. La selecció espanyola ha continuat en la bona línia que li va permetre imposar-se a Brasil i ha superat clarament França, 88-64. Amb aquest triomf, la selecció de Juan Antonio Arenga s'assegura el primer lloc de grup quan queda només un partit.
Vuit i cinc minuts, aquesta hora connectem, com cada dia amb Sant Boi de Llobregat, connectem amb David García. David, molt bon dia.
Bon dia, Àlex, bon dia, Mercè.
La notícia del dia amb David García.
Avui parlem d'un novi nord-americà que va ser arrestat el dia de les seves noces després de ser acusat d'assetjar a una empleada de lloc on es celebrava el banquet. Aquests fets van ocórrer en Pennsilvània, on Mark Williams va passar la seva primera nit com a home casat en els calabossos d'una comissaria després d'assetjar a una dona que treballava en el vaixell on estava celebrant la festa. Segons testimonis, el nuvi no deixava de tocar en repetides ocasions a la jove i obligar-la a beure alcohol mentre treballava. La dona assetjada es troba embarassada i quan va atacar el vaixell, la parella sentimental d'aquesta va discutir fortament amb el nuvi. Mark va ser acusat dels càrrecs de motí, assetjament i resistència a l'autoritat en el moment de l'arrest. El germà d'aquest també va ser arrestat per agredir a dos guàrdies sin trencar una lluna del cotxe. O sigui, Mercè i Àlex, això sí que és un casament ben especial.
Sí, déu-n'hi-do, ben especial. A aquesta hora ens interessem per l'estat del temps de cara a les pròximes hores i ho fem com sempre amb el nostre meteoròleg, Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
Hola, Mercè, molt bon dia. Doncs un dia, el d'avui, amb canvis. Ja hem notat en llevar-nos un cel força més ennuvolat i, de fet, els núvols avui presents a tot Catalunya, amb alguna ullada de sol, però esporàdica. I és que el que esperem de cara a les properes són pluges, no pas a tot arreu. Aquest matí, algun ruixat feble cap a les comarques de l'extrem sud, ara, a primeres hores del matí, però a partir de mig matí els núvols creixeran amb més força a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, on al llarg de la tarda hi haurà ruixats i tempestes que també arribarien a molts punts de l'interior i també alguns punts del prelitoral. En principi, aquestes pluges no està previst que arribin a la costa, però no podem dir amb certesa, és a dir, que el risc que arribi a plou a la costa és bastant baix, però no és pas nul. Les temperatures diurnes avui una miqueta més baixes que les que vàrem tenir ahir, més que res que no hi haurà tanta insolació. I de cara a demà, les precipitacions van a més. Demà continuarem amb un cel força ennuvolat i amb pluges que seran pràcticament generals. Serà la Costa Brava, el lloc de Catalunya, on demà són menys probables aquestes precipitacions, però la resta plourà i a punts del Pirineu i del Prepirineu amb ganes. Les temperatures demà, semblants a les d'avui, no ha de fer fred, màximes entre els 24 i els 28 graus aproximadament. De cara al cap de setmana, doncs bé, dissabte, encara risc de ruixats cada vegada més febles a la meitat nord i est de Catalunya, és a dir, Pirineu, Prepirineu, comarques de Barcelona i comarques de Girona, mentre que al sud i a ponent hi haurà més clarianes. I de cara a diumenge, els núvols a poc anirien marxant, no desapareixerien, per tant, per la via mare de 3 dies d'inestabilitat, avui, demà i dissabte, tot i que no seran pluges generals a tot Catalunya, i a partir de diumenge el temps començaria a millorar. El dia de màxima precipitació de més risc de pluges seria demà. Pel que fa a les temperatures actuals, tenim ara mateix 23 graus a Tarragona, 22 a Barcelona, i a 21 graus a Lleida i 17 a Girona.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. Cada dia de dilluns a divendres a la una del migdia, sintonitza amb el millor de la medicina natural a la consulta. L'espai dels doctors Gutiérrez i Vázquez, on tota la seva experiència i coneixements es posen al servei del teu benestar. Recorda-ho, de dilluns a divendres a la una del migdia, la consulta, amb Sara Cruz. La naturalesa al teu abast. Estelnet. Limpieza y mantenimiento de tumbas, nichos y panteones con soluciones biológicas especiales para que usted pueda visitar sus seres queridos sin preocuparse de nada más. Y si es una persona mayor o con problemas de movilidad, Estelnet le ofrece transporte y acompañamiento. Infórmese en www.estelnet.es y en el 93 179 76 39. Estelnet, porque recordarles es quererles. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Play as time goes by. You must remember this.
A kiss is still a kiss. 8 i 11 minuts, continuem en directe en aquest dijous 4 de setembre al Tancats per Vacances. Aquest 2014 es compleixen 30 anys del llançament de l'àlbum homònim dels The Smith. Mm-hmm.
Es compleixen 30 anys, sí.
Exacte.
I ho celebrem venir, que ve el Morrissey a tocar a Barcelona.
Exacte, però també, déu-n'hi-do, amb el darulls que hi ha hagut al voltant de, sí, de l'actuació de Morrissey, que al principi...
Hi ha hagut caletes per aconseguir entrades?
No, però al principi no anava a actuar, no et vas assabentar?
No.
Estaves tancat, també.
Sí, estava tancat clarament. A mi em va deixar penjat un cop el Morrissey en un concert.
En sèrio?
Sí, no va venir.
No va venir, directament. I es van convocar tots,
exacte.
I va dir...
No vinc.
I res. I ja es van tornar a les entrades,
exacte.
I res.
No, bueno, era un festival i van dir, bueno, posarem algú que no, saps? Per substituir-lo, però no. No
I de va fet, venir. I tu amb quin disc et quedaries tipus dels The Smith?
Home, The Queen Is Dead és molt bo. The Queen Is Dead és un disc...
Diuen els experts que és un dels millors discos de la història de la música.
Exacte,
eh?
Aquí està el tema. I està el primer de Morrissey, que moltes de les cançons estan composades amb el Johnny Marr, també està molt bé. A mi tots els discos dels The Smiths m'agraden. Tots tenen una o dues cançons que dic, perfecte, m'encanta. M'agrada l'estil, no tant un disc en concret, per entendre'ns.
Hem de dir que les cançons estan escrites per Morrissey, un amant d'Oscar Wilde, i podem dir que a les seves... En les seves lletres, no?, pot haver-hi com un to molt fort autocompassiu, no?, que alguns diuen, doncs, a un cert punt irònic, però bé, nosaltres ens encanten els
Smiths. Ja estem ficant en profunditat avui amb el disc aquest i amb els
Smiths. Nois, va, torneu al tema, aneu al tema.
Vinga, va, va, escoltem This Charming Man.
I would go out tonight, but I haven't got the stitch to
16 minuts. Eric Gorrera, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, Mercè. Bon dia, Àlex.
Bon dia, què tal, David?
Va,
ai, Eric, no, estava llegint, no, estava llegint el guió. Perdó.
Vinga, va, culturegem.
Bon dia, us porto com totes les setmanes les propostes per aquest cap de setmana, començant des d'aquest vespre fins al diumenge. Comencem amb aquest vespre. Us proposo una mica de teatre, una mica de monòlegs, de mà de David Guapo. És un dels humoristes més populars del país que va començar fent petits monòlegs en diferents concursos de barri. Va ser un dels primers monologuistes del Lunàtic, un bar de monòlegs que hi ha aquí a prop de Sants, a Coiblanc, i la veritat és que és molt bo. Comença a les 10, és al Club Capitol, i l'entrada em sembla que són 23 euros, o sigui que animo tothom a anar perquè la veritat és que val molt la pena, és una nit molt divertida. Demà divendres us proposo un concert, i és el concert dels Mishima, dins del que seria el festival que hi ha als jardins de l'Ateneu de Sant Boi, a l'Avinguda Maria Girona. Mishima tancaran tancaran la primera jornada del Festival Altaveu per presentar el seu darrer disc. Dissabte dia 6. A partir de demà comença la Setmana del Llibre en Català. Per tant, us proposo que dissabte feu una volta per els diferents espais que tenen al voltant de la ciutat de Barcelona per poder visitar els diferents estants que tenen. Podreu trobar espais al Parc de la Ciutadella, a l'Esplanada de la Catedral, i a la plaça Sant Jaume, perdó, se m'havia oblidat. I per últim, el diumenge dia 7, el primer diumenge de cada mes, aquest any, el CCCB obre el seu mirador a la planta més alta, i aquest diumenge és primer diumenge de mes, per tant us proposo que us apropeu a fer una ullada a les vistes que té el CCCB des de dalt. Sí, la veritat és que val molt la pena, vaig estar el mes passat, i les vistes són impressionants.
I ho fan cada diumenge.
Cada primer diumenge de mes, exacte. És per celebrar els 20 anys del CCCB.
Doncs el felicitem des de Tancats per Vacances.
Els felicitem. Recordar que el CCCB està al carrer Montalegre, número 5. I per últim, no m'agradaria marxar sense almenys fer menció que la setmana vinent, dijous, comença la fira del carrer de Tàrrega. És una fira que jo li tinc molt, molt de carinyo, perquè hi vaig des que sóc ben petit, i la veritat és que m'agrada molt. Va ser fundada l'any 1981, per tant, porten molts anys a la seva esquena de preparació i d'experiència, i aquest any m'agradaria destacar-vos una de les actuacions que he estat mirant, que són Los Nadadores Nocturnos, que la podré veure dissabte, dia 13, a les 7 o a les 10, al Poliesportiu Municipal número 1.
Doncs mira, ja ho sabem. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, gràcies, Eric.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 4 al 14 d'octubre, Cuba, amb visita a la Verge de la Caritat del Cobre i una ruta cultural en homenatge als indians. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Estelnet, limpieza y mantenimiento de tumbas, nichos y panteones con soluciones biológicas especiales para que usted pueda visitar sus seres queridos sin preocuparse de nada más. Y si es una persona mayor o con problemas de movilidad, Estelnet le ofrece transporte y acompañamiento. Infórmese en www.estelnet.es y en el 93-179-7639. Estelnet, porque recordarles es quererles. Tancats per Vacances, amb Mercè Raga i Àlex Vintró. tenim visites.
Continuem en directe al Tancats per Vacances. Avui parlem amb Jorge Mas, ell és director de la Fundació Àfrica Digna.
Sí, Àfrica Digna es tracta d'una entitat que ajuda les persones amb menys recursos que viuen a l'Àfrica subsahariana en la millora de les condicions d'accés a la salut i a l'educació.
Bon dia, Jorge.
Bon dia, Mercè, i bon dia, Àlex.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, hem posat Bruce Springsteen.
Sí,
sí.
M'encanta Bruce Springsteen.
En sèrio?
Quina casualitat.
Escolta, Jorge, en què somien els nens africans?
M'encantaria afirmar que els nens africans tenen uns somnis similars als nens europeus, però la seva realitat és molt diferent i crec que molts d'ells no tenen somnis, però molts d'ells sí. I nosaltres, en part, en petita part, lluitem perquè aquests nens tornin a tenir somnis.
Mm-hmm. Primer de tot, li hem fet aquesta pregunta al Jorge, perquè el Jorge és el director de la Fundació Àfrica Digna. Per tots els oients que no coneixin aquesta fundació, explica'ns què és Àfrica Digna.
Àfrica Digna, com ha dit molt bé l'Àlex, és una fundació que ajuda les persones amb menys recursos a l'Àfrica subsahariana. Principalment ara estem focalitzats molt en Kènia i ajuda en dos grans àmbits, en l'educació i en la sanitat. I ho fa mitjançant contraparts i diguéssim que dintre l'àmbit de la sanitat tenim dos grans projectes. Una són el que anomenem les missions mèdiques, on facilitem a metges espanyols que facin a fer a l'Àfrica subsahariana pues, la seva tasca, i després dotem de material hospitalari als centres hospitalaris on els hi fa falta. I després, la rama d'educació, fem dotacions d'escoles, millorem les infraestructures de les escoles i vaquem amb uns alumnes.
Uh-huh. Perquè tu has estat recentment en un viatge a Kènia.
Sí, tot just al juliol vaig estar per primera vegada a Kènia.
Et volíem preguntar què n'has estret d'aquest viatge, què n'has après.
La veritat que és un viatge, i suposo que a partir d'ara, doncs, els que vagi fent, que n'aprens moltes i moltes coses. Molt difícil de comprimir i de resumir en aquesta entrevista, però si hagués d'extreure alguna conclusió molt ràpida és que a Kènia, concretament, 2 + 2 no fan 4. I que entendre aquestes coses a vegades porten el seu temps, a entendre la seva realitat, i que mica en mica, amb els esforços de molts, encara que siguin pocs, pues anirem fent una millora i dignificant. Nosaltres parlem de dignificar, però entenent aquesta dignificació com una eina, o bueno, una condició molt, molt àmplia, nosaltres ajudem a dignificar mitjançant l'educació i la salut. Però, bueno, mica en mica, suposo que anirem.
Perquè les mancances, de sobretot en el cas de Kènia, les significaríem en això, educació i salut.
Bueno, també vivenda.
Hi ha inestabilitat política.
Moltíssima, una contaminació enorme, en les zones més urbanitzades, en les zones rurals no, després hi ha una explotació enorme dels recursos. Tenen moltes mancances. Nosaltres tenim els recursos que tenim i ens dediquem a ajudar allà on creiem que podem ajudar més, que són a l'educació i a la sanitat. Que si haguéssim de posar en una balança una cosa o l'altra, a tot arreu fa falta. Però si hi ha una mancança per sobre de totes, jo crec que és l'accés a una sanitat i a una sanitat digna.
Ara estaves comentant, Jorge Mas, director de la Fundació Àfrica Digna, estaves comentant doncs, que hi ha moltes mancances i no saps ben bé per on començar a treballar, perquè recordem que a Kènia més de 8.000 persones viuen amb menys d'un dòlar al dia. Per on comences a treballar?
Doncs és una gran pregunta. I aviam, nosaltres el que no volem ser som invasors, és a dir, nosaltres ens deixem sempre recomanar per les contraparts, que són aquelles persones de confiança, aquells emprenedors socials o aquelles ONGs que ja estan treballant locals allà, que són qui realment ens identifiquen les necessitats. I un cop veiem aquestes necessitats, aprovem o no aprovem, en funció de diversos paràmetres. Un de tots és que intentem que, com a mínim, els projectes que nosaltres ens impliquem siguin sostenibles a llarg termini, és a dir, que no tinguin un recorregut curt i que permeti als beneficiaris continuar disfrutant i gaudint d'aquells o serveis o canvis que la Fundació ha pogut realitzar. Altre aspecte és que els beneficiaris, d'alguna forma, han de participar en els projectes, i ja sigui doncs, amb una aportació, ni que sigui per nosaltres potser simbòlica, però per ells és molt, molt important, ni que sigui per una mà d'obra. Aquest és un altre punt important. Però l'essència dels projectes ens la faciliten les contraparts. És a dir.
I tu, el fet d'estar allà, d'haver viatjat a Kènia, t'ha donat més sentit al que és la feina de la Fundació aquí?
Completament, completament. Jo portava ara tot just 9 mesos, jo just acabo d'arribar, com qui diu, a la Fundació, i realment, fins que no estàs allà i no veus el sentit i el perquè de la teva feina, no entens la grandiositat del projecte, o la meravellositat del projecte, millor dit.
A nivell més personal, Jorge, tu que has viatjat a Kènia, que has pogut viure de primera mà les realitats del país, com es gestiona en tots els sentits el fet d'empatitzar més del compte?
És complicat, i a mi m'ha passat. O sigui, a vegades, no és que t'enamoris, però sí, bueno, en lloc sí que et pots enamorar de segons quins projectes, però finalment, afortunadament, a la Fundació tenim un patronat que té les coses molt clares i que no permet, diguéssim, que empatitzis més enllà del que és estrictament professional. Per molt que tu empatitzis amb un projecte en concret, amb una comunitat en concret, aquí hi ha un patronat que decideix finalment i és qui posa el cap.
Uh-huh. Ens preguntàvem, has estat a Kènia, teniu aquests projectes a Kènia. A part de Kènia, teniu algun altre país on tingueu intenció d'entrar? O...
Actualment, la Fundació està treballant a Kènia i a Ruanda.
A Ruanda.
A Ruanda tenim un projecte mig paralitzat per unes llicències, però bueno, estem treballant, és un projecte educatiu. I durant aquests 10 anys, perquè tot just ara la Fundació fa 10 anys, hem estat treballant a Camerún, a Sierra Leona, hem estat en 5 països en concret. Diguéssim que per optimitzar recursos ens hem centrat principalment a Kènia, també a Ruanda, però si en un futur ampliéssim, diguéssim, recursos i augmentéssim, segurament tornaríem a aquests països.
Jorge, hem conegut avui una mica més la Fundació Àfrica Digna. Quin és el primer pas per actuar de forma solidària? Què ens aconselles?
Tenir ganes, però no cal ser solidari a Àfrica, es pot ser solidari aquí perfectament. De fet, aquí hi ha un munt d'organitzacions i d'associacions que fan una tasca impressionant, i jo crec que si un té ganes de ser solidari, a la cantonada ho podem ser. És tenir ganes i fer-ho.
Avui estem parlant amb Jorge Mas, director de la Fundació Àfrica Digna. Sabem que un dels motors d'aquesta fundació és l'ànima d'Àfrica Digna. Qui és?
Mercedes Barceló. La Mercedes és la presidenta, és, com tu bé dius, l'ànima, és qui va creure en aquest projecte, qui el va pensar, qui el va idear. Juntament i diguéssim, encoratjada també per les seves 3 filles, crec que una cosa no s'entendria si no fos amb l'altra, i realment és molt, o sigui, l'heu de conèixer, perquè és una persona molt empàtica, que enganxa, que t'omple d'energia, et permet, et dona moltíssima llibertat, però et permet tenir una visió molt general dels projectes, conèixer els projectes a la perfecció. Els beneficiaris se l'estimen moltíssim, això sí que, bueno, ho he pogut veure ara, encara que durant aquests 9 mesos, pues, els correus electrònics et fan una idea. Allà el terreny és impressionant, es preocupa, o sigui, és energia pura i ben focalitzada pel projecte de la Fundació, realment.
Sí. En el tema aquest de la feina en fundacions i totes aquestes coses, tots són professionals, suposo que et dediques a això a part, però hi ha un component intangible de recompensa amb tot el que fas. Això es pot quantificar d'alguna manera o no?
No, jo crec que és inquantificable, perquè hi ha coses que no es poden valorar econòmicament. Una és aquesta. Ara, si ho haguéssim de tangibilitzar, hi ha molts aspectes que en una balança posaria sobre la taula. Entre d'altres, doncs, les ganes de cada dia anar a treballar, suposo que a vosaltres us heu passat el mateix, però a mi em passa...
Hi ha dies de tot.
Però a mi em passa dia a dia, afortunadament, des que estic aquí. Jo venia d'un altre món completament diferent, del món del dret, o sigui, res a veure amb les fundacions, però realment la gratificació de veure els beneficiaris és impagable i indescriptible, realment.
Doncs amb aquest Hungry Heart del Bruce... acomiadem el Jorge Mas, director de la Fundació Àfrica Digna. Ja per acabar, com podem col·laborar amb Àfrica Digna?
Doncs mira, gràcies per aportar aquest... Sí, es pot col·laborar de moltes formes. Per suposat, fer una aportació econòmica a la Fundació és una de les vies, també com a voluntari. També, doncs, si hi ha algun mitjà de comunicació, de difusió, on puguem entrar a fer-nos conèixer, també és una forma de col·laborar, però realment la més directa, encara que sigui potser la més freda, és la d'una aportació econòmica que podeu incloure les vostres dades al formulari que tenim a la pàgina web, a l'efecte.
3w.africadigna.com.
Efectivament, moltes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies, Jorge, per haver estat avui al Tancats per Vacances, per haver-nos explicat la teva experiència.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, Tancats per Vacances, a Ràdio Estel.
Ben aviat, a Ràdio Estel, arribaran nous aires, nous ritmes, nous moments, hores, minuts i segons plens de la música que a tu t'agrada. A partir del 8 de setembre, Fórmula Estel. Pels esperits sensibles, a la bona música.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Mai saps quan la vida et deixarà de somriure. A Càritas Diocesana de Barcelona, cada dia veiem com la crisi trenca les persones. Persones com tu, que tenien feina i l'han perdut, que tenien una llar i l'han d'abandonar, que tenien un plat a taula i ara han de rebre aliments. En aquests moments hem de mantenir l'esperança i compartir el que som i el que tenim. Col·labora amb Càritas. Truca al 93 112 70 10, perquè mai saps quan la vida et deixarà de somriure. Càritas, un no per a ningú.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Una diada excepcional en un any excepcional. Del 5 al 21 de setembre, la cultura surt al carrer per commemorar el tricentenari. Gaudiu d'un programa ple d'activitats per tots els públics. Concerts, espectacles, recreacions històriques, art... I la nit del 10 de setembre participeu en la Nit Blanca. Desenes d'actuacions gratuïtes per viure el teatre, la música i la dansa als carrers i les places dels barris de la Ribera i el Born. Consulteu tota la programació a tricentenari.cat.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
La Mercè i l'Àlex estan tancats per vacances. Univers Negre amb Ramon Castelló.
Doncs a aquesta hora ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel Ramon Castelló, el Colombo de Sants. Què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bon dia, Mercè.
Doncs avui és l'últim...
Sí, avui tanquem, l'Univers Negre.
L'últim Univers Negre de temporada del Tancats per Vacances. Déu-n'hi-do, el repàs que hem fet.
Sí, no ha estat malament, no ha estat malament. I avui acabarem amb un, bé, amb un tema històric.
Sí.
Però a més és un tema històric d'aquells personatges que atrapen, perquè és gent que al final són víctimes de l'univers negre, o entren a l'univers negre per ser com són, és a dir, molt èticament molt correctes, i això fa que, doncs, en aquest cas, aquest personatge pagués amb la vida ser d'aquesta manera.
Doncs hem de dir que ara l'Àlex ha marxat un moment, m'ha dit, estic enfeinat. I dic, bé, però és la nostra hora de connexió.
Estem arribant al final del túnel, jo crec, eh? I... Veu la sortida.
Mare meva. Jo no sé, ja porta dies que està tancat a la tercera planta, porta tot el dia tancat i no sé què hi falla. Tu t'ha dit alguna cosa?
No, perquè ja ens ho explicarà, sempre ho acaba explicant.
Molt bé, Ramon, escolta, doncs vinga, avui parlem a l'Univers Negre de l'afusellament del general Batet, al començament de la Guerra Civil. Es tracta d'una execució que podria semblar una de tantes, però que els historiadors doncs, situen com una venjança personal del general Franco.
Sí, i deixa'm dir que aquest espai, avui concretament, està també fet o inspirat molt amb l'obra, perquè hi ha un gran investigador de la figura del general Batet, que és el pare Hilari Raguer, el monjo, i per tant és una de les persones que s'ha pogut estudiar més bé aquesta figura i que gràcies a ell i a la divulgació que n'ha fet doncs t'acaba arribant i saps una mica com van anar les coses. El general Domingo Batet va néixer a Tarragona l'any 1872 i va ser afusellat a Burgos el 18 de febrer de 1937. Ara cal que doncs, busquem a la seva vida quins fets van fer guanyar-li presumptament un odi brutal per part d'un company, d'un col·lega de carrera militar, com era el general Francisco Franco.
Doncs comencem a buscar aquests fets a la vida del general Batet.
Mira, Batet, com dèiem, neix a Tarragona, ingressa molt jove a l'Acadèmia Militar i va combatre com a tinent voluntari a la Guerra de Cuba i l'any 1919 va obtenir el grau de coronel. I l'any 25 ja va ser general de brigada, primer a Alacant i després a la seva ciutat natal, a Tarragona. Batet era un militar conservador, molt catòlic, i amb uns valors molt sòlids, doncs, en què creia que els militars havien d'estar molt professionalitzats i no s'havien de ficar tant en política, cosa que l'exèrcit espanyol històricament al segle XIX i fins a la Guerra Civil doncs, hi havien estat força ficats. Batet era molt partidari ja d'un exèrcit professional que no entrés en política i es dediqués a aprendre el que tenien que saber ells, que era l'art de la guerra. També considerava que calia avançar en el tracte dels soldats com a éssers humans i no com a simples peons que havien d'anar a matar o morir, i a partir d'aquí se'l va considerar un dels militars espanyols molt més neutre políticament, tot i que ell i les seves conviccions era un home conservador i catòlic, però era molt neutre, no ho aplicava a la vida militar i, per tant, se'l considerava un molt bon professional, preparadíssim, i per això, precisament, se'l va nomenar instructor d'un expedient, d'una investigació que es va conèixer com l'expedient Picasso. Un expedient, res a veure amb el pintor, un expedient que consistia en analitzar què havien fet malament els oficials de l'exèrcit espanyol destinats a l'Àfrica a començament de l'any 20, durant el desastre de Nual, una batalla que no entrarem perquè aquí ens perdríem en guerres africanes, però només hem de dir que en aquella batalla van morir 10.000 militars espanyols a mans de les tropes d'Abdelkrim. I li van demanar a Batet, com a home estudiós de l'exèrcit i militar de carrera,
que fes una instrucció
de què havia fallat. El Batet, el general, s'ho va agafar seriosament i va elaborar un informe demolidor contra els militars africanistes. Els va titllar de corruptes, de covards, de mal preparats, d'alcoholitzats i que anaven drogats fins a dalt de morfina i cocaïna. Un dels comandaments analitzats per Batet era un jove general, Francisco Franco, de qui diu textualment Batet: «El comandante Franco del Tercio, tan traído y llevado por su valor, no siente satisfacción de estar con sus soldados, pues se pasó 4 meses en la plaza para curarse de una enfermedad voluntaria que muy bien pudiera haberlo hecho en el campo, explotando vergonzosa y descaradamente una enfermedad que no le impedía estar todo el día en bares y círculos. Directament, o sigui, Franco, recordem, era el vice del general més jove d'Europa, tenia molt bona fama de les guerres d'Àfrica, en canvi va directament el destrossa, és a dir, el deixa d'un penques que havia aprofitat, havia fet veure que estava malalt quan no ho estava tant, i que no n'hi ha per tant en Franco i que havia sigut una persona que...
Va desmascarar una mica,
no? Sí, en teoria, clar, d'heroi, refent-se d'una ferida, doncs diu que era es va aprofitar això per no haver d'entrar en combat i que estava tot el dia al bar. Per tant, informa que desmitifica la valentia de Franco i li ve a dir que s'havia inventat una malaltia doncs, per quedar-se lluny del camp de batalla i no arriscar-se. Aquest informe Picasso, elaborat per un general oncle del pintor, per tant, sí que aquí ve la connexió, és a dir, no té res amb el pintor, però és un familiar qui el fa, va passar moltes vicissituds, però va ser reiteradament amagat i no va perjudicar gens els acusats. Sí, en canvi, que els investigadors d'aquest informe, com Batet, acabarien molt, molt car haver-hi participat. Evidentment, Franco va saber que Batet l'havia deixat de covard i també es va encarregar de fer saber als seus companys africanistes, molts van ser capdavanters de la sublevació de l'any 36, doncs que Batet els havia deixat de drogats, de borratxos, de corruptes, de pocs professionals i que els titllava, a més de xulos i fatxendes que marxaven corrents quan veien l'enemic.
Unidos va quedar gust, també.
Clar. Què havia de pensar Batet, l'home, que en aquell moment que fa l'informe...
Que informe, no?
A finals dels 20, doncs, que això Franco i aquesta gent agafarien el poder, no?
Déu-n'hi-do. Per tant, Ramon, aquesta va ser la primera topada forta entre els generals Batet i Franco, però, com dèiem, no va ser la darrera.
No, anem fins a l'any 34, i aquí tenim una altra topada entre dos generals. Tots us van anar fent carrera, i Batet en aquell moment era la màxima autoritat militar a Catalunya, en el moment en què Lluís Companys, el 6 d'octubre, proclama l'estat català de la República Federal Espanyola. Companys intenta que Batet es posi a les ordres, però com hem dit, Batet era home íntegre, ell segueix a l'exèrcit espanyol i, per tant, doncs, no segueix a Companys i, fidel al govern republicà de Madrid, doncs, intenta que Companys torni a l'ordre i que la Generalitat torni a l'ordre. S'enfronta l'exèrcit de Batet contra els Mossos d'Esquadra a la plaça de Sant Jaume i des d'algunes finestres es dispara contra els militars comandats per Batet. Bé, aquí tenim el tema. A Madrid, aquí s'encarrega personalment d'acabar amb la insurrecció catalanesa de Batet, i en canvi hi ha una altra insurrecció en el mateix moment, que és la d'Astúries, que s'encarrega el general Franco. Franco vol escarmentar els insurrectes i bé, dona l'ordre d'aniquilar els revoltats d'Astúries. Li faran cas i hi haurà centenars de morts. La sublevació d'Astúries acabarà amb una carnisseria. En canvi, a Barcelona, Batet diu que les coses es faran a la seva manera i aconseguirà reduir al mínim l'ús de la violència necessària i, finalment, els incidents acabaran amb menys de 10 morts. A Astúries n'hi havia centenars. Per tant, també aquest punt de Franco d'entendre que les sublevacions s'havien de paivagar amb la màxima violència i aniquilar qualsevol tipus d'oposició, doncs Batet el deixa una mica en evidència en veure que ell havia estat capaç de reconduir una altra sublevació amb molts menys morts. Per tant, dos maneres diferents d'entendre l'exèrcit que de nou tornen a topar.
Doncs arribem a la sublevació militar del 1936 i, Ramon, a quin lloc trobem el general Batet?
Doncs segurament el pitjor lloc on podia estar la península, que és a Burgos. Batet és el general en cap de Burgos. Dies abans de l'alçament, ell es reuneix amb un dels seus subordinats i amics, que és el general Emilio Mola, perquè li doni la paraula que els rumors que ell sent que estan corrent d'una sublevació militar són falsos. La reunió amb Mola no va com Batet voldria i mai quedarà clar què es van dir, no? En qualsevol cas, Batet fa detenir i enviar a Madrid alguns subordinats que creu que podrien estar darrere del cop, és a dir, ella s'anticipa, perquè ja veu coses que no li agraden, però no és suficient, i Batet té la mala sort d'estar en el niu de la sublevació i, a més, on la majoria d'oficials són partidaris d'alçar-se. Per tant, els primers dies del cop, quan es fa evident que ell no assumirà l'alzamiento, és detingut pels seus subordinats i empresonat. Curiosament, a Catalunya, la seva família, en canvi, va ser perseguida per anarquistes que van haver de fugir a França. Per tant, un home que, per ser més o menys íntegre, anava palmant de tot arreu, diguéssim. És a dir, és una persona, en certa manera, mal vista, perquè es va enfrontar Companys amb el tema catalanista, es va enfrontar amb Franco, és a dir, era un senyor que ell era un professional de lo seu. És a dir,
exacte, ell mantenia,
era un tècnic,
no? Sí, professional de...
I llavors, per tant, doncs sí, va, ell empresonat i la família fugint a França, precisament de la gent contra qui combatien els que havien empresonat a Batet.
I aquest és el moment on Francisco Franco pot desenvolupar la seva venjança freda, diguéssim,
Sí. Aquí hi ha una cosa que és que Batet, entre els militars, els que no havien estat directament atacats per ell, tenia un prestigi, és a dir, és un home que se'l considerava un estudiós, un general dels potents de l'exèrcit espanyol.
Que el que deien vocacional,
sí, no? Sí, vocacional, i això li garantia un cert respecte dintre de l'establiment, dintre dels companys militars. Per tant, Batet és empresonat, però no és afusellat directament. És a dir, hi ha molts militars que sí, que són ràpidament empresonats i afusellats per no seguir l'alzamiento, els dos costats, però en canvi Batet de moment se l'empresona. Ell té amistat amb generals de que s'han sublevat, com hem dit, a part de Mola, doncs també és amic de Queipo de Llano, de Cabanelles, però Franco personalment agafarà el tema com una qüestió personal, és a dir, segurament si no haguessin mediat per salvar-li la vida aquests amics seus, però Franco impulsarà personalment el seu judici i abans d'executar-lo, en una decisió que Franco no va tenir nassos en aquell moment de fer pública, el va voler menysprear fent-lo fora de l'exèrcit pel seu provat desamor a Espanya, diu la sentència, amb una sentència personal de Franco, i finalment Batet seria afusellat el 18 de febrer del 37, degradat, sense cap tipus de graduació militar, i Franco d'aquesta manera es cobrava amb aquest descrèdit i afusellament totes les enganxades que havien tingut amb Batet, de qui recordem aquell informe Picasso li havia dit que era un covard. En fi, com dèiem, si voleu saber més coses, recomanar l'àmplia bibliografia d'Hilari Raguer, del Monjo, que ha fet un treball de recerca brutal i que recupera i reivindica aquesta figura d'un general tècnic que acaba morint per haver fet de la seva feina.
Déu-n'hi-do, jo no el coneixia, la figura del general Batet, però Ramon, haig de dir que ja sempre quan arriba el Ramon, el Colombo de Sants, a mi ja se'm posa la pell de gallina, per tots els casos que ens han anat portant en aquest Tancats per Vacances.
No, però el d'avui, Ramon,
el d'avui, t'ho dic de debò,
o sigui,
aquesta crònica negra que ens has fet, vull dir, cada cop, bé, moltíssimes gràcies, Ramon.
A vosaltres.
Gràcies per participar al Tancats per Vacances.
Molt bé.
Que tinguis bona sortida.
Igualment.
De la ràdio i bé, que tinguis molt bona temporada.
Igualment.
Que vagi bé, Ramon, gràcies.
Adéu.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, Tancats per Vacances a Ràdio Hostel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Hostel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Hostel.
Amb el suport d'Endesa, Llum, Gas, Persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
L'Escolania de Montserrat, l'Orfeó Català i la Coral Sant Jordi es citen a la Sagrada Família. Dissabte 6 de setembre a les 8 del vespre, la Façana del Naixement serà l'escenari d'un concert carregat de simbolisme, gratuït i per tots els públics. Veniu a commemorar el tricentenari de l'11 de setembre de 1714, una ocasió única per escoltar les millors veus de Catalunya. Tricentenari.cat.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Nau Tropical. Amb Ale Vintró.
Ai, les últimes en els tropicals, eh?
Ai.
Ai, ha estat bé per això, mentre s'ha durat.
Tornant de vacances les naus o no? Es queden al tròpic?
Bueno, ja veurem, depèn, perquè tenen el tren d'aterrissatge, el tenen una mica fet pols ja.
Sí?
Sí.
Vinga, doncs a l'espera de l'aterratge o no, de les naus Tropicón.
Sí. Avui parlem de les estrenes, una mica, eh? Aquesta setmana s'estrenen diverses pel·lícules, no les direm totes, però sí que n'hem triat tres, que són bastant significatives una mica. La primera, de la que volia parlar, és aquesta de Jersey Boys, que ha dirigit el Clint Eastwood, i que es podrà veure aquest cap de setmana. Jersey Boys és una adaptació d'una adaptació d'una adaptació. M'explico. És l'adaptació d'una... Es va adaptar primer el llibre del Marshall Brickman sobre la història del Frankie Valli and the Four Seasons, que era un grup de música que va ser molt famós a l'època. D'allò se'n va fer una obra de teatre musical, que va tenir un èxit també esclatant, i ara s'ha fet la versió Clint Eastwood, ha pogut fer la... li han encarregat de fer la... Diguem que ell no ha triat fer la pel·lícula, li van proposar i ell va dir que sí, però Frankie Valli suposo que per ell hasta, segurament el devia conèixer personalment i potser hasta, eren amics. La història del Frankie Valli té la gràcia, no només de que era un actor, un cantant d'èxit en el seu moment, sinó que té la gràcia de que sempre va tenir una relació molt estreta amb la màfia. Una cosa, una versió com una mica paral·lela a el que li va passar al Frank Sinatra, encara que no tan evident potser la del Frank Sinatra, tot i que tothom ho sabia. En aquest cas, el Frankie Valli directament estava en nòmina de la màfia. Era un dels cantants habituals i, de fet, se'n fa una paròdia al Padrino 3, si recordeu, que hi ha el famós Fontana. Doncs aquest, que la primera pel·lícula és el que li tallen el cap al cavall del productor que no el vol produir, doncs aquest, surt a la tercera cantant en aquella espècie de reunió que tenen al principi quan li donen la medalla al Michael Corleone. Fan una paròdia al Frankie Valli. Frankie Valli and the Four Seasons tenen grans cançons com Big Girls Don't Cry, la de pròpia de Gris, Can't Take My Eyes Off You, és molt famós. De la pel·lícula s'ha dit que si adoleix d'alguna cosa és que té un molt de to de biòpic. Sembla un Behind the Music del VH1, no? Saps? Del VH1, sí. Que parlen de la vida del Frankie Valli.
Del canal de televisió, avui repassem la vida de...
Exacte. I llavors en allà es parla molt de moments concrets sense que hi hagi una continuïtat en la trama, i això fa que a vegades perdi, sembli més un recull de moments més que una pel·lícula amb un fons, no?
Potser... amb una trama argumental, sinó que és un repàs...
Exacte, un repàs de la vida del Frankie Valli, de les seves vicissituds. Sembla que per la sensibilitat del Clint Eastwood no s'acabaria d'adaptar massa a la seva filmografia, tot i que el Clint Eastwood ha fet coses aquí, coses allà, que no han tingut massa connexió les unes amb les altres. Últimament està fent pel·lícules una mica per encàrrec, cosa que em sembla molt bé. Potser... aquesta pel·lícula en mans de un director com l'Scorsese o el propi, el Francis Ford Coppola, ja sé que és una persona una mica tòpic que agafi directors d'origen italoamèricà per dirigir aquesta, però aquesta pel·lícula, precisament perquè és la pujada i la caiguda d'un personatge notori, potser en mans de l'Scorsese hagués estat més adequada.
Tot i així, Clint Eastwood...
Home, és un director solventíssim, és boníssim.
I segur que aquesta pel·lícula
esclar,
sona
molt bé.
Ja, podem dir, a Òscar, eh?
Sona a Òscar. Ja... Bueno, ja ho veurem. La crítica l'ha deixada bé. Sí. L'ha deixada bé, dic el que els he dit. El to de biòpic, falta alguna actuació musical més, sí. La gent troba que està mancada de... clar, està basada en un musical que tenia tot, hi havia una part de música que era molt important i aquí potser això s'ho salten una mica. Surt el Christopher Walken, cosa que em fa especial il·lusió a mi perquè és un actor que m'encanta. I, en fi, és la gran estrena de la setmana, dic jo, per a, diguem, la més oficial, la més, de més contrastadament qualitat.
La més contundent, no?
Ah, exacte. Després en tenim més.
Hi ha més estrenes aquest cap de setmana cinematogràfica?
Hi ha més estrenes. Tenim... ara està sonant.
I cannot escape this fate. Who are you?
Ets tu, Hèrcules.
Sí, exacte, jo sóc l'Hèrcules. Però més el de Disney que aquest que fa el Dwayne The Rock Johnson amb un elenc de...
Portes el cabell massa curt, eh? Per ser
sí, a l'Hèrcules sí. Aquest li han tallat els cabells, eh? Ah, però era el Sansón que li tallaven els cabells i perdia la força. No, l'Hèrcules.
Ah, veus, mira, m'ha enganxat, eh?
Vale, doncs això. I bàsicament fa un repàs de la, de la... De fet, també està basat en la novel·la gràfica de l'Steve Moore i l'Admira Villaya, que en el fons hi ha hagut un... L'Alan Moore ha fet tota una campanya de boicot perquè la productora no li ha pagat els drets de l'adaptació en el que va escriure el còmic i l'Alan Moore, que és l'escriptor de Watchmen o V de Vendetta i coses d'aquestes, li ha fet tota una campanya de sabotatge al Facebook, que també té la seva gràcia, si teniu interès ho podeu mirar. La pel·lícula doncs, això, repassa una mica les proves d'Hèrcules i potser el seu ascens en el panorama de los semidioses de l'època. forma part d'una mica en aquesta espècie de revival del peplum que s'ha portat, que va començar amb Gladiator i que s'ha anat allargant en pel·lícules com 300 o...
O una versió també Noé en plan més bíblica, sí, però del tarannà.
Exacte, sí. El que era una pel·lícula de Steve Reeves, d'aquelles italianes dels anys 60, doncs ara fan aquí, amb quantitat de pressupost i molts efectes especials, es fa una versió actualitzada del tema amb la participació d'actors coneguts, tipus el John Hart, o apareix la Irina Shayk, també es veu...
És veritat, té una aparició, no?
Sí, que és la seva primera pel·lícula, el Joseph Fiennes, el Rufus Sewell, gent, actors anglesos d'aquests que s'apunten a un bombardeig per fer de secundaris i que els americans els hi encanten com a grecs clàssics o qualsevol, o nazis o coses d'aquestes. En fi.
Va, l'endemà què passa?
L'endemà. L'endemà s'estrena L'endemà. Que és la pel·lícula aquesta de la Isona Passola, que tracta sobre la possibilitat... què passaria l'endemà de la independència de Catalunya. En un cas,
molt ben triada, aquest cap de setmana.
Exacte. I, en fi, és una pel·lícula que s'ha finançat, té la gràcia de que s'ha finançat tota per crowdfunding a través de la plataforma Verkami, i que, en fi, tracta d'això, intenta fer un acostament una mica en clau de ficció, basat en testimonis de personatges de l'actualitat catalana, sobre quines serien les conseqüències, avantatges i inconvenients, suposo, en tot aquest procés que sembla que ens sobrevé i que tothom a Catalunya, almenys ja està interessat.
Doncs, tu...
Aquestes són les tres opcions. Jo les aniré a veure les tres.
Les tres?
Les tres!
Molt bé. Doncs, gràcies, Àlex, per aquestes nous tropicals.
Nous tropicals.
I 57 minuts. Fins aquí el Tancats per Vacances d'aquest dijous, el darrer dijous de la temporada. Ja sabeu, demà és l'últim dia que estem tancats per vacances. Avui ens acomiadem amb el disc dels The Smith i ho fem amb una de les millors cançons per mi.
De llarg. És una cançó com una casa pagès.
I com una casa de pagès també és el títol. Please, 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 let me get what I want.
Molt bé.
Què et sembla? Ha millorat,
El teu anglès ha millorat sensiblement des que estàs tancada.
Estàs tancada aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. L'Eric Urrera també diu que ha après anglès, però tu ja saps parlar anglès? Ah, que me l'has ensenyat tu. Vale, gràcies. Vinga, va. Nosaltres escoltem els The Smith. Que vagi bé. Molt bon dijous. Good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. Algun hacker ha aconseguit per fi les fotos de la Mercè amb el pijama de granotes? Algun hacker traurà a la llum les fotos del Ramon menjant Doritos amb enxilada a la Cala Setuna? I el que és més important de tot, quan això s'acabi, tindré atur? So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.